Si són les 7, això és Islàndia. RAC 1 Islàndia amb Albert Ong. Avui a Islàndia, 40 oients d'aquest programa aniran a veure l'estrena a Barcelona de Ni rastre de qui vam ser, la primera obra de teatre que fan junts des de fa 10 anys Carla Xuriguera i Fel Feixedes. Això serà a partir de 8:45 a la sala Versus Glòries de Barcelona. A la nit, Maria, ens ho passarem bé?
No en tinc cap dubte.
No, segur, però el programa que us hem preparat avui tampoc està gens malament, eh? Però gens. Per exemple, José Corbacho, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estem?
Ha arribat pels pèls, eh? Sí. Però ha arribat...
Pels pèls. Tinc una teoria de que hi havia uns quants semàfors de la Diagonal que no funcionaven, i jo tinc la teoria que sense semàfors, que em perdoni tothom, per aquesta teoria, però tinc la teoria que sense semàfors el tràfic és millor. És la meva teoria, perquè aleshores la gent es fa molt educada, comença a deixar passar...
Com una autogestió, diguem.
Una autogestió.
O sigui, sense ni guàrdia urbana?
Bueno, això no volia dir, però la segona part de la teoria és que sense guàrdia urbana també es circula millor, però amb tot el respecte pel cos de la ciutat, però jo he estat amb semàfors en guàrdia urbana i no anaven tan bé que amb semàfors sense ningú. Una certa anarquia ben autogestionada, i jo crec que he tingut sort per això, he arribat perquè els semàfors no funcionaven.
Me'n recordo aquelles imatges quan hi ha fotografies antigues, anys 60, que pràcticament no hi havia semàfors a Barcelona, hi havia aquells urbanos a les cruïlles, no? Que anaven dirigint, i que llavors per Nadal recordo una fotografia, un clàssic, que la gent els hi portava paneres.
Totalment.
Els guàrdies urbanes.
Totalment. Estaven allà com amb un pulpitó.
Sí. Sí, sí,
un...
sí.
El meu avi era guàrdia urbana i un tiet també.
Home.
Sí, sí. I eren de lots de Nadal, eh? Lots de Nadal important, que amb el lot de Nadal la família igual menjava un mes seguit. Anàvem posant allà pernils, tal, i ells anaven amb aquell... que havia un que feia unes coreografies molt boniques, també, aquells que van fent.
Però llavors què se suposava, José? Que si tu portaves un lot de Nadal amb un guàrdia urbana, llavors a l'hora de multar-te, tu havies de dir, escolti, jo vaig venir fa 2 dies, li vaig portar aquell lot que vostè encara en menja d'això, no?
Això és com l'escola, no li portàveu coses als mestres? Que li portava un pernilet i després et catejava i li deies, perdó, don Antonio, jo li vaig portar un pernil, recordis.
Això funcionava així? Així vas anar provant, tu?
Sí, vaig anar provant fins a la universitat, sempre portat. Quan en quan porto lots encara pels puestos.
Bé, el José Corbacho ara ens explicarà d'on acaba d'aterrar, que ve de l'aeroport i que s'ha trobat aquests semàfors que l'han permès arribar aquí a les 7 en punt. Et vull presentar el Pep Martí. Pep Martí, José Corbacho. Pep, bona tarda.
Molt de gust, què tal?
Som tocallos i a més sóc molt fan, eh?
Sí? Pep, sí, ja l'has sentit?
Vaig sentir les primeres seccions i vaig pensar com m'agraden. A mi, en el fons, és que m'agradaria manar, però com que no sóc dels que mana, m'agrada saber com viuen els que manen.
Em passa el mateix.
Sí? El Pep Martí, periodista de Nació Digital, que aquest any s'ha estrenat a Islàndia, explicant-nos això que deia ara el José, no? Qui són els que manen a Catalunya? I a veure, Pep, ningú et va dir que fos fàcil, perquè clar, la primera setmana et va tocar fer la secció davant de Fel Feixedes. La segona setmana, diem, bueno, Feixedes i Xuriguera. I la tercera, avui, que és el dia que estrenen tots dos, hem dit, doncs mira, avui comprovi amb el Corbacho davant.
Això es va complicant, eh?
No pateixis, jo sé molt... un bon públic.
Que serà el següent.
Clar, no, jo no sé, la quarta setmana podria se'ns acaben els recursos, eh? A veure, el personatge que avui ha triat en Pep Martí per explicar qui són els que manen a Catalunya, per retratar gent que forma part d'aquesta burgesia, pot ser l'única persona que faràs durant la temporada que hagi sortit despullada a l'interviu?
Ostres, doncs em sembla que sí.
O sigui, reuneix la doble condició, diguem.
En efecte.
Ha sortit despullada a l'interviu i, a més, és una persona de les que manen a Catalunya i ara entendrem per qui. I a partir de les 8 recordarem una persona que no va pertànyer, precisament, mai als que manaven. Al contrari, es va dedicar a emprenyar-los.
Es tan habitoso hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. ¡Ah, la mierda!
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
Tot això té una explicació. La setmana que ve s'estrena als cinemes una pel·lícula documental que es diu, precisament, La Bordeta, un hombre sin más. Un hombre sin más. Avui recordarem aquest professor, cantant, escriptor, polític, amb la seva filla, la Paula La Bordeta, que també és una de les directores d'aquesta pel·lícula. Li ha canviat la cara, amb el Corbacho, quan ha sentit el La Bordeta.
Ostres, és que és un dels personatges que m'agrada, que marca, ja, perquè té una veu, i a part de tot això que explicaven, després és un hombre sin más, però també anava amb una motxilla durant molt de temps,
sí,
que va ser molt bonic.
I tant.
Però m'encanta això, no?, que algú en un moment pugi al Congrés dels Diputats o al Parlament i digui el que tothom pensa, que diu, bueno, escolta'm, aneu a cagar, no?, amb tot el carinyo.
Sí, això quan ho veus a la pel·lícula en imatges i veus la cara de tots els diputats del Partit Popular, la cara de José María Aznar, que, en fi, vull dir, realment entens molt bé que al final La Bordeta acabés dient això. Tot això serà amb la seva filla petita, la Paula, a partir de les 8. Això està nominada a ser sintonia de l'any, eh?
Sí,
aquesta,
que bé.
Sí.
És meravellosa, perquè t'obliga a moure't una mica.
Exacte, sí. I aleshores es mouen els xacres, se't va tot el mal rotllo, t'entra una luz divina por aquí arriba, que diria el maestro Rubianés, i t'explota abajo.
Val, jo avui... O sigui, m'he de moure, diguem, ha de ser com una idea, diguem. No, físicament no em puc moure avui. Tinc una limitació, diguem, avui, ja t'ho he explicat, no? Que...
Sí, t'has quedat clavat,
no? Ara m'he quedat clavat de les lumbars.
Es pot explicar com ha succeït?
Ha succeït
no, perquè és trist.
No és guai.
Ha succeït,
trist,
ja, digues. Fes, no, la pregunta. Dic,
igual era, com l'altre dia parlaven de sàndwich, el primer dia,
sí,
i vam acabar parlant
del formatge,
del formatge lateral, que
No, estava el pernil dolç sol.
Vale. Ui, millor no l'expliquem, que aleshores és molt trist.
A la dutxa, imagina't, quina tristesa.
Oh!
Quina tristesa de senyor gran, que ja li passen coses a la dutxa. En fi, una mica punxat, avui fem el programa dopats, però...
Bueno, no hi ha control antidòping.
Però no hi ha d'haver problema.
Exacte, a veure... podràs fer la secció, Pep, que no hi ha control antidòping.
A veure, Corbacho, explica'm, d'on vens?
A veure, vinc de Mèrida, d'Extremadura, però això faré un petit preàmbul de la primera secció de l'altre dia que parlaven dels sàndwich. Aleshores tots els meus sàndwich estaven molt contents. La meva mare, ai, fill, que...
Sàndwich, recordem-ho.
Sàndwich és quan estàs en una edat que tens algú per dalt i algú per sota. En el meu cas, la meva mare, que l'has de cuidar, el meu fill, que és gran, però que també l'has de cuidar, però també vam parlar dels sàndwich laterals, del món de la parella, de que igual és el formatge i tal. I tothom estava content, el meu fill, jijiji, el meu formatge, jajaja, la meva mare molt bé, i aleshores va haver-hi una persona l'altre dia en un dinar familiar que diu, escolta, n'has pensat que també pot ser un sàndwich fraternal entre germans? Que és algo que m'havia comentat la gent pel carrer. Escolta, jo soc sàndwich però de germans, tinc un germà per dalt, un germà per baix, a vegades l'has de cuidar els dos, un lio. Però clar, aquest comentari venia de la meva germana, que efectivament és sàndwich. Jo no soc sàndwich perquè només tinc germana per dalt. Tu ets sàndwich complet o...?
No, jo tinc germà per dalt.
Ah, molt bé.
Sí.
Tu, no. Maria?
Germana per dalt.
Ah, i vostè?
Dues germanes bastant més grans que jo.
Ah, o sigui que no tenim pa per baix.
Cap, no tenim pa per baix.
Va, perfecte. I aleshores la meva germana va dir, de mi no has parlat? I jo,
O sigui,
reclamava quota.
Que tu potser et preocupava a veure què diria la teva mare o què diria el teu fill del que havies explicat, i al final qui es va queixar d'alguna manera...
Sí, va ser, no, de mi no has parlat, no, això del sàndwich, perquè els germans, quina part són del sàndwich, que són la guarnició, una discussió allà a la taula, i aleshores, clar, a sobre era la setmana que la meva germana feia 60 anys, a ella no li importa que ho digui perquè ja és públic.
A més, la teva germana...
La meva germana, que... a més, em va donar un ronyó.
Clar.
Fa un parell d'anys, o sigui, era un sàndwich renal fraternal. Riñones al Jerez, no, riñones a la Corbacho. I aleshores la meva germana, com diguem, apa, si ho sé, et dono un ronyó, que no parles de mi a la ràdio. I jo, no t'enfadis. Clar, 60 anys, professora, per tant, tenia l'opció de jubilar-se, s'ha jubilat, imagina't. 60 anys, jubilació, i jo vaig dir, bueno, això ho hem d'arreglar. Total, que vaig muntar un viatge sorpresa, que ella no sabia on anàvem, i aleshores vam dir...
Tu, mira, i ella?
jo ja hi ha sols, perquè ja em va dir a l'Alfonso no pot, que és el meu cunyat, i va dir, no ha de fer res el cunyat aquí. Ni el cunyat ni la meva senyora formatge han de fer res, anirem tu i jo sols.
Sàndwich fraternal,
fraternal total. I no sabia on anàvem, i aleshores anàvem a Extremadura perquè el nostre pare és d'un poble i tal, i ja va dir, ah, que maco, pues fa molt temps que no venim i tal. Dic, no, jo patia per la pluja, quin mal temps, i la vaixer, no passa res, si plou ens fotem dins d'un restaurant, i jo, no, és que anem a Extremadura, també anem a Mérida per fer alguna cosa especial. I aleshores, quan va arribar el dilluns per la nit, que estava a Mérida, li vaig dir, vine cap aquí. I vam anar al Teatre Romà, que actuava Joan Manel Serrat. Perquè també hi ha una història familiar amb el Serrat.
Bueno, sense com... que ella ho sabés, eh?
Ella no ho sabia. No, aleshores es van començar a encadenar les emocions, hi ha una llagrimeta, jo ja pensava, el sàndwich fraternal, ja la tengo en el bote.
No caldrà que em parli la ràdio, perquè
ja estarà tot bé i tal, però va ser molt emocionant perquè jo a casa escoltava el Serrat perquè la meva germana portava els discos del Serrat, com suposo que molta gent, que els grans, li han portat el Serrat a casa.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Clar, aleshores va ser tot, concretament, mira, aquesta cançó, clar, 3.000 persones, Teatre Romà de Mérida, cantant a capella, suposo que com a tota la gira del Serrat, que quan ha vingut aquí, quan arribi a Barcelona, doncs clar, és tot molt emotiu.
Però jo vaig anar a veure Sant Feliu de Guíxols a Portaferrada, va ser un concert preciós, i tinc entrades per anar també un dels últims, que ara en fa un altre,
Sí, el dia 20.
Dos, estava omplert, o sigui, fa 22, 23... 3,
i han obert el 20.
Han obert
el 20
de desembre.
Ho vaig veure ahir i vaig pensar, vinga, tornarem. Sí, perquè aleshores era molt especial i, a més, a la meva germana un dia em va dir, tu, digue-li al Serrat que si escoltaves al Serrat era per mi. Jo, vale, total, que anem a veure el camerino. Li vaig dir, escolta, en Joan, que estic aquí amb una sorpresa. I vam anar a la meva germana amb la casualitat que ens vam trobar uns cosins al concert. També.
Cosins teus?
Cosins meus, que ostres, anaven a veure al poble... Ai, la meva cosina. I resulta que la meva germana li traduïa les cançons del Serrat en català a les meves cosines d'Extremadura, que no l'entenien, i li vaig dir a les meves cosines, veniu un moment, que anem a un lloc. La meva germana alguna vegada ja s'havia trobat amb el Serrat, Estrena de la Cubana, coses d'aquestes, però les meves cosines van entrar al camerino i és que es van clavar una mica, perquè era molt emotiu, elles, clar, adoren el Serrat de tota la vida, però en aquell moment, i jo vaig explicar aquesta mateixa història, el Serrat i tots allà, bueno, jo vaig entrar al concert ja plorant.
O sigui, però clar, és que la història és preciosa, és a dir, la teva germana gran, que és la persona que a casa et descobreix les cançons de Serrat,
correcte,
fa 60 anys, és mestra, jubila, tu te l'emportes a Extremadura amb l'excusa d'anar a veure el poble d'on eren els vostres pares... I sense saber res, va al concert i va al camerino.
I anem al camerino, clar, anem a veure el Serrat, ens trobem allà doncs, el mestre Miralles, el mestre Kid Flux, tot allà una mica compinxat, i a sobre la meva germana li va faltar temps per dir... Aquest escoltava les cançons perquè jo li posava, jo, vale, no cal que ho diguis tot, tampoc. I aleshores va ser molt bonic i el concert, la veritat és que va ser, bueno, pues això, molt emocionant. És veritat que tot el món, Antonio Machado, Miguel Hernández i tota aquesta cosa també, pues clar, molt a flor de pell, tot el tema de la guerra, tot el tema tal. I curiosament el Serrat, de sobte, es va posar com a fer monologuets, que jo li vaig dir, escolta'm, i va fer un monòleg de la reina Isabel II.
Ah, sí?
Sí, que jo... ja estava pensant, bueno, li vaig dir igual...
Mira, si et gires veuràs la cua aquí al pont de Londres, tota la cua de quilòmetres i quilòmetres que hi ha per començar a veure la reina durant 4 dies.
Això t'anava a dir, aquesta dona la passeja molt, no? Perquè, amb tot el carinyo, però
avui
dir,
quan
descansarà?
Avui veig un tuit del Mundo Today boníssim, diu, a causa de l'èxit que ha tingut en la seva passejada pel Regne Unit, ara farà gira per tot el món.
És que clar, es veu que està uns quants dies fent gira.
Sí, no? Fins dilluns.
Doncs sí, el Serrat va fer uns comentaris que aquesta dona, li havia explicat un cambrer de Buckingham Palace que havia conegut en una gira, que aquesta dona tenia una relació amb el gin tònic, que tots coneixem, sí. I ell deia, però no m'estranya, perquè amb la família que té, si em passés a mi, jo em prendria el gin tònic sense tònica. I clar, la cosa, i tothom va començar...
O sigui, t'estava fotent la feina, el Serrat, pràcticament.
Totalment,
no?
Li vaig dir, escolta, una cosa que et retiris dels escenaris de cantar i ara que et passis al món de la comèdia, perquè clar... I la veritat és que...
Un duet, bueno, doncs, llavors, jo us hi veig.
No, bueno, jo ho vaig veure molt divertit, molt divertit.
Aquesta també la va cantar?
Amb això tanca.
Sí?
Ah. Va fer dos concerts a Mèrida. Jo havia sentit que el primer dia havia tancat amb Penélope i el segon dia va tancar amb Penélope i un altre cop 3.000 persones cantant Penélope, El bolso de piel marrón, Un caminante llegó, tal, i bueno, ja jo era ja com, dic, escolta'm, per favor, parem, perquè ara estava plorant tota l'estona. A més, clar, et porta amb aquelles coses que fa el Serrat, que et canta Hoy puede ser un gran día, que és una de les cançons que em poso quan estic una mica baixet, et poses allò, ja surts al carrer content. Després ja acabàvem això i era com...
Clar, perquè a més el repertori que tu vas veure a Mèrida i el que jo vaig veure a Sant Feliu de Guíxols deu ser diferent, no? Perquè clar, quantes en fa en català a Mèrida?
Allà va cantar dos. Va cantar dues en català. La de Pare la va traduir sencera al principi i l'altra, que no recordo quina era, no la va cantar, bueno, perquè hi ha només la tornada en català i la resta en castellà.
Ah, la cançó de Bressol.
Correcte,
no?
La cançó de Bressol.
Que era la preferida del Pepe Rubianes.
Correcte,
aquesta.
Perquè a més jo me'n recordava del sí. Rubianes, parlant d'això, que ell deia aquesta cançó me la canta la meva mare, que jo quiero ser, no quiero ser labrador, sí, que sí, és un món, bon món de l'espectacle. Concert de 2 hores i mitja, que jo li vaig dir a la meva germana, clar, anirem a veure a la Barcelona, el repertori, òbviament, serà totalment diferent a que, home, el dia que ho junti tot, jo què sé, que toqui a la franja, o que toqui amb un... que vulgui fer tot, durarà 5 hores, perquè, clar, i aleshores els grans hits, Porque la quería, Mediterráneo...
Bueno, per tant, has fet ja les paus amb la teva germana,
ja estem tenint tot el sang
aquesta
familiar.
Sorpresa, i avui a més a més l'has explicat aquí,
sí,
ja, no es pot queixar ara,
sí. No, ara
la
no
quota ronyó està compensada,
està coberta.
No, no, això és un... que me'l tornis, torna-me'l,
és un deute per tota la vida, no?
Clar, sí,
és
no,
com la panera que dèiem del Guàrdia Urbana, no? Que quan tu portes malament la teva germana diu, perdona, que et vaig donar un ronyó,
sí,
jo,
sí, sort que el Serrat es retira, si no ets estar 10 anys de gira darrere d'ell per tot el món.
Bueno, escolta'm, i els ingredients que tens per dalt i per baix en aquest sàndwich corbatxo, és a dir, mare i fill, què els hi ha passat en aquests dies que no ens hem vist?
Mira, estan bé, els dos, molt contents, però també em va passar una cosa, allò que el casal s'ha d'acompanyar amb el seu camí, aleshores la meva mare té el costum d'allò que diuen me tengo que hacer los pies, que és allò que diuen les senyores grans, m'haig de fer les mans, m'haig de fer els peus, com si no els tinguessin fets quan neixen, i aleshores m'haig de fer els peus i acompanya'm i tal. Aleshores vaig acompanyar la meva mare a fer la pedicura, que és en un lloc pues, que és més aviat una perruqueria on de senyores tresines, on a més fan el tema de la pedicura, i allà jo vaig pensar, ostres, fa molt de temps que jo no em faig la pedicura, i li vaig dir a la senyora, escolta'm, doncs igual aprofito, com hi havia allà com dos
recipients
amb aigua, modernets i tal, vinga, vinga, però després no em vaig recordar que, clar, que jo no ho havia pensat abans, i em va posar una cosa que la meva mare sempre em deia de petit, que era sobretot que portés sempre la roba interior
blanca,
bueno, no, més aviat neta, sí. Més aviat sense forats, sobretot els mitjons i els calçotets, clar. Aleshores, clar, jo em vaig treure les bambes per fer-me la pedicura amb la mala sort,
bueno,
mala sort o sorpresa, que com no me l'havia fet fa temps, hi ha aquella ungla que està demanant llibertat. En un moment donat, aquella ungla va com el conde de Montecristo rascant el mitjó fins que el trenca, pom, i tenia un dit a l'aire. Clar, es va fer com un petit silenci a la perruqueria, com tothom, i la meva mare... és que mira que te lo tengo dicho. I jo, bueno, vaig posar els peus amb aigua. Després vaig veure que la noia que feia la feina li costava més una mica fer els meus peus que el de la meva mare, perquè els de la meva mare ja se'ls fa cada 15 dies, però jo, com no, aquella dona estava una mica ja a punt d'agafar unes tenalles, de jardiner,
no?
Sí, unes tenalles grosses per tallar i tal, i bueno, jo li vaig dir, mira, és que de quan en quan, també me les deixo llargues de quan en quan les ungles perquè em va bé, perquè el meu formatge, la meva senyora, té els peus una mica freds, i a vegades em va bé per marcar distàncies, per quan aquells pells arriben, que els peus de la meva dona quan contacten amb l'edredon, s'escarxa l'edredon, eh? I aleshores quan diu ai, va baixar la temperatura, i jo amb la ungla llarga faig pling, i són així, a cristal de Murano, eh?
Per tant, quan tu acompanyes la teva mare a la perruqueria, no només la deixes allà i et vindré a recollir d'aquí una hora o d'aquí dues, sinó
no,
que...
perquè havia conversa, allà, hi havia
perquè,
converses.
Perquè el que t'agrada no és la pedicura, no, t'agrada l'ambient.
Havia conversa de...
Quin era el tema?
Isabel Segona.
Isabel Segona.
Isabel Segona. Isabel Segona, perquè de sobte una senyora, amb un alarde d'anàlisi de política internacional, va dir, he llegit que Austràlia i altres països que no estan d'acord amb que Carles sigui el successor demanaran la independència. I jo pensava, hòstia, vindré més amb aquesta perruqueria, tu, perquè hi ha notícies internacionals.
T'han escoltat notícies i he de venir aquí.
I aleshores, clar, estaven comentant de la reina, clar, que era meravellosa, perquè probablement totes eren 5 o 10 anys més gran que més joves que la reina.
És que això ens va enganxar. Dijous passat, en directe, va morir 7:45. Van anunciar la mort a 7:45, no sé a quina hora va morir. I hi havia el Joaquim Luna aquí. I el Luna va dir una cosa, ell té la mare, que em sembla que té 94 anys, i diu, això, diu, és un cop baix per moltes dones, homes també, però hi ha més dones que arriben a aquesta edat, sí, ja
tant,
ho sabem,
i tant.
Que veien a la reina com un model a seguir, en aquest sentit, de dir, un model de longevitat, de dir, escolta'm, si ella pot aguantar, també puc aguantar.
No, era el Jordi Hurtado de les dones, el nostre referent és Jordi Hurtado, que tots és com, mira, potser vivirem molts anys, però ell té un secret, Isabel II el tenia, i ara ja jo crec que t'estic d'acord amb el Luna. És un...
I el fill?
I el fill, doncs, aleshores el fill em va dir, m'haig de tallar el cabell, que per molt curt que el tingui, sempre se l'ha de tallar, o sempre s'ha de fer alguna
cosa. Tot era tallar, o tallar ungles o tallar cabells.
Sí, o tallar ungles o tallar cabell. Aquesta setmana era com igual ve la tardor, ja s'havia de tallar coses. Aleshores, a vegades em diu, pues, vinga, t'acompanyo, vaig amb el cotxe a la perruqueria i tal. És que vull provar una altra perruqueria, perquè he trobat i tal, i el meu fill, clar, com és d'Etiòpia, té un cabell arrissat, se'l talla pels cantons i tal, però necessita uns cuidados especials que a moltes perruqueries de Barcelona els tenen, sobretot, les perruqueries llatines. I aleshores vam anar al paral·lel amb una perruqueria...
Ah, també, que... quin altre món, eh? Que clar, és que vas d'una perruqueria aquí on hi ha
tot d'una perruqueria
ambient...
Isabel, on aniria Isabel II, a una perruqueria on aniria Kane West, o Jay-Z, o les Kardashian, a fer-se trenes, perquè havia molta gent fent-se trenes. I aleshores...
Això no et va fer dubtar, de dir, les trenes? De
no, no, les trenes vaig dir, igual m'han de fer extensions, però no trenes. I aleshores vaig estar allà supersimpàtics als xavals, al paral·lel, però clar, jo ja estava entre aquell blauet que es posen les senyores grans, a tota aquella trena i tot allò, que el meu fill va dir igual m'agradaria fer-me trenes, i vaig dir a veure, tenim pressa, perquè les trenes són com 2 o 3 hores d'aquelles trenes com portava el fill del Whit Smith fa un any, total, tota aquella treneta. No, es va tallar, però clar, canvia, la banda sonora també canviava, de sobte ja teníem la ràdio, la perruqueria, i aquí era reggaeton tras reggaeton, anaven caient els rínjols de la clientela. Però, mira, era una combinació que era curiosa, no? Les perruqueries d'Isabel II i les perruqueries dels reggaetoners.
El sàndwich corbatxo, per dalt la mare, per baix el fill, perruqueria llatina i perruqueria Elisabet II.
No consientes que se espume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día duro con él.
Dedicada de Joan Ferrús, el nostre tècnic.
Moltes gràcies, José Corbacho. S'ha emocionat tant que no entrava la cançó.
T'ha vist baixet de moral i diu, deixa-me-li posar.
Deixa'm que pugi, que ve una mica cansat.
Escolta'm, no te'n vagis, Corbacho, perquè ara Pep Martins explicarà la biografia d'una dona.
Estic intrigat, per
perquè és una dona, no, Pep, el que farem avui?
Perfecte.
És una dona que és una de les que manen a Catalunya i, a més, en un moment donat va sortir despullada a l'interviu.
Islàndia, amb Albert Ong.
El grec Filípides va córrer més de 40 quilòmetres. Amb l'assegurança de moto de Línia Directa des de 73 euros, amb assistència en viatge des del quilòmetre zero i cobertura d'equipament tècnic, hauria partit amb escúter des de Marató.
Porta la teva assegurança de moto a Línia Directa. No sabràs si tens el millor preu fins que vinguis directament a liniadirecta.com o truquis al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pantall. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
García, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC1 presenta Castells a RAC1 des de la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla. El diumenge 18 de setembre, els castells tornen a ser protagonistes a la plaça de la Font de Tarragona.
A partir de les 12 del migdia, la colla jove dels Xiquets de Tarragona, la vella dels Xiquets de Valls, els Xiquets de Tarragona i els castellers de Vilafranca oferiran una gran diada.
El diumenge 18 de setembre, a RAC1, Castells a RAC1. Amb Xavi i Marit des de la plaça de la Font de Tarragona.
Santa Tecla es vesteix d'enxaneta.
Descàrrega!
Castells a RAC1. 10 anys. Tots som un. Amb la col·laboració de Repsol. Islàndia. Amb Albert Ong.
Doncs va, Pep Martí, anem als que manen, que ho hem anunciat ja fa molta estona. Avui, qui és la persona que vol retratar?
La baronesa Carmen Thyssen.
Oh. La baronesa Thyssen. Per tant, compleix, aquesta és una de les que manen, forma part de la burgesia, aquesta col·lecció d'art que ara explicarem, i en un moment donat, que també hi anirem, va sortir despullada a l'interviu, no?
És una dona que es pot dir que esculpeix la seva biografia amb... potser materials de partida una mica rudimentaris, perquè no és una persona amb una formació acadèmica, amb uns estudis elaborats, idioma sí que en va aprendre ja de molt jove, però que té talent per a les relacions públiques i per al tracte personal, però un talent extraordinari.
Perquè ella neix a Barcelona? Amb quin, sí. Amb quin tipus de família?
Ella neix, o sigui,
neix amb una família rica? O...
A veure, tot en ella és, es barreja la realitat amb la llegenda. Però ja, pel que fa als orígens, estem ben bé a les palpentes. En alguns llocs fins i tot ha aparegut que ella havia nascut al carrer Pedralbes de Sitges. En alguna biografia apareix així. Al web de la Fundació Thyssen-Bornemisza diu que el seu pare era enginyer i un home de negocis. Però totes les persones que més o menys han estudiat una mica la seva biografia, el que diuen és que ella va néixer a Ciutat Vella, d'una família treballadora, que va fer alguns diners perquè l'home era, no era enginyer, però sí que tenia coneixements, diguem-ne, d'enginyeria. Va obrir un taller per motos i cotxes al carrer Balmes. Va fer bastants diners i sí que li van poder pagar a la noia uns estudis d'un cert nivell.
O sigui, uns estudis impropis pel que seria una persona que havia nascut a Ciutat Vella, d'una família més aviat.
Sí, perquè aquí hi ha una figura...
Però això vol dir a l'estranger. Estudiar a l'estranger, també.
Bueno, ella també ha explicat que havia estudiat a Suïssa, Anglaterra... A veure, totes aquestes coses les hem de posar molt entre cometes. Però, en principi, que es va preparar, que va aprendre molt idiomes, sí. Perquè aquí hi ha una persona que és clau en la seva vida, la persona més important de la seva biografia, que no és el baró, jo crec que és la seva mare, Carmen Fernández. I aquesta dona és una mica, la podríem dir, la mànager d'ella, la gran estratega, la que l'enfoca, la que vol que ella sigui potser el que ella la millor hagués volgut ser i no va poder ser. És ella la que havia obre camí, la que l'anima a presentar-se a Miss Catalunya i amb molta simpatia guanyen i aleshores li diu a per Miss Espanya.
Fixa't que has fet servir el plural, guanyen, com si es presentessin mare i filla,
és que,
diguem, no?
És que anaven mare i filla...
Però
i...
vull dir que qui es va presentar només era la filla, diguem, no? Al final,
sí,
o sigui,
sí.
És Miss Catalunya i Miss Espanya?
I Miss Espanya, això és el maig del 1961, amb la votació es fa, la votació, diguem-ne, del jurat, que és interessant saber qui hi ha el jurat, és el maig del 61. I ja no perd temps, perquè ella de seguida...
Home, qui hi ha el jurat, ara?
Home, doncs, per exemple, hi ha la Natàlia Figueroa, que després serà...
la dona del Rafael, no?
Hi ha el torero Luis Miguel Dominguín. I crec que també hi havia un jove periodista que després va tenir molta carrera, que es deia Luis Marianzón. Després tenia director de l'ABC, en fi,
uh-huh. Ella... 61, deixa'm sí. situar amb edat, perquè t'ho expliques amb el llibre que has publicat amb el Miquel Macià, Els que manen, que ella neix l'any 43, per tant és a punt de fer, o sigui, l'any que ve farà 80 anys, per entendre'ns, sí. està en 78, 79 anys, l'any 61, per tant ens hem d'imaginar un noi de 18 anys.
18 anys, diguem, no? 18 uh-huh. anys. Guanya, i aconsegueix alguna entrevista a la premsa, immediatament vola cap a Beirut, perquè ja es competeix per Miss Europa. I que això és l'estiu del 61, i queda tercera. I aleshores ja entra en aquesta dinàmica de viatges i comença a sentir, suposo, l'atractiu pel glamour, no? Uh-huh. I una mica després, no sabem exactament el moment, coneix una persona que farà molt important, també coneixen, perquè de la mà de la mare...
Bueno,
que, és,
no, clar.
Que es diu Lex Barker i que és un actor de Hollywood.
Home, un Tarzan, no?
Ara.
Perdó, he fet un spoiler.
No, cap spoiler, clar, és que... Clar, el que és la baronessa Thyssen ara, tot això que estàs explicant, ella, Carmen Cervera, no?, que és el nom amb què la vam conèixer de petits, no?, que senties a parlar de la Carmen Cervera, i coneix el Lex Barker, actor...
El coneixen amb un avió, el que explicava ella és que la seva mare li va dir: ai, nena, acaba de passar el teu actor favorit i no li has dit res. Qui és? Diu, si hi ha l'Alex Barker a l'avió, demana-li un autògraf. Oh, sí. Ai, no sé, jo com que sempre he sido muy ingenua, però bueno. Bé. Llavors va allà, li demana l'autògraf, i aquest senyor, que a banda de saltar pels arbres a la pantalla, fora de la pantalla, li agradava molt saltar pels arbres, perquè ja s'havia casat 4 vegades, uh-huh. li va dir, firmo l'autògraf, si et dones el número de telèfon. I així va venir el primer intercanvi, la va trucar, van quedar, i es van casar l'any 65. I això ja és un salt qualitatiu important, perquè aleshores ella ja, diguem-ne que a terra, a Hollywood, viuen un temps a Califòrnia, estan a cavall a Califòrnia, a Roma. Ella aquí explica moltíssimes coses, que va conèixer un munt de gent. A veure, diu, per exemple, que va conèixer molt a la Marilyn Monroe. Cuidado, no ho nego, però ells es van casar al 65.
Anava a dir, es havia mort al 62, no? La Marilyn Monroe mor
un any just després que ella sigui elegida Miss uh-huh. Espanya. Per tant, no sé si van arribar a conèixer-la.
Clar, jo, amb el José, que som d'una generació molt semblant, jo la recordo, no amb l'ex Barker, amb Tarzan, diguem, jo no tinc record. En canvi, sí que tinc record amb Spartaco Santoni.
Correcte, i tant.
No? Que va ser la primera vegada que jo vaig sentir parlar que era un senyor que anava amb mocadors al cap, perquè l'Espartaco...
Que això era Marbella, no?
Exacte. Qui era aquest Espartaco Santoni? Well,
aquest, és possible que aquest sí que fos, per una persona tan estratega com ella, el seu gran error, diguem-ne, polític de nivell de relacions personals, no? Era una persona que la va seduir molt, era un veneçolà, un emprenedor veneçolà, que de seguida va resultar que era un embaucador. I es va casar sense saber que ell estava casat amb una altra persona. Això va provocar una quantitat de conflictes, però al cap de poc temps ell ja va ser detingut per la força pública i dipositat en una cel·la, no?, empresonat. Llavors ella li va costar molts diners.
Empresonat?
Per estafa. Aquest home estava ficat en un munt de negocis uh-huh. i el van acusar de...
No, pensava que no l'empresonessin per estar casat dues vegades, diguem, no?
No, això no.
Bigàmia.
Bueno, sí,
bigàmia. Però això de la bigàmia ho van descobrir molt després. Uh-huh. Això va ser un problema. Ella sempre ha explicat, i deu ser en part veritat, que va suposar una quantitat de problemes econòmics molt grans per ella. I la versió oficial diu que va ser a partir d'aquests conflictes i que ella va haver de gastar molts diners per treure-la a la presó o per buscar advocats i tal, que aleshores ella, en un moment d'un cert desconcert a finals dels 70, opta doncs per portades de l'interviu, pel·lícules d'una mica de
del destape, de l'època,
destape,
no?
Mm-hmm. L'última que va fer va ser amb una del Mariano Zores, no sé si es deia El primer divorcio, una cosa bastant sorprenent. Després...
Què devia dir la mare, no?, en aquest moment? No sé si
això ja no li devia agradar
tant. La mare no li devia presentar l'Espartaco Santoni, per això va ser una errada.
Segurament no. Després va conèixer el Manolo Segura, que era un empresari de Cantàbria, que es veu que van tenir una relació molt intensa. No es van arribar a casar, perquè encara tenien el conflicte, procés de divorci amb l'Espartaco, i d'aquí va sortir, va néixer el fill,
el Borja, Borja, no?
Que ella va fer públic el nom del pare molt després, i després arriben a començaments dels 80, que en un viatge a Sardenya amb uns amics coneix el baró Thyssen. També hi ha qui diu que aquesta trobada amb el baró Thyssen va estar molt planificada per la mare. Que la mare li va dir, en aquests dies, ella està a Sardenya a treballar.
Va, llavors, aquí tenim, hem fet una mica de recorregut de la vida amorosa de Carmen Cervera fins a arribar al baró Thyssen i convertir-se en baronessa Thyssen, però clar, aquesta és una secció que es diu els que manen, diguem, els que manen, diguem, quin és el valor de la baronessa Thyssen aquí, perquè clar, la col·lecció d'art que ella ha heretat és una col·lecció d'art molt important, diguem, no? Jo crec que aquí estaria bé saber d'on ha sortit aquesta col·lecció d'art, qui era aquest baró, I com ha anat a parar fins a aquest punt de tenir no només el Museu de Madrid, sinó molts museus, Sant Feliu de Guíxols, repartits en diferents llocs, eh?
Esclar, el nom Thyssen, no? El Thyssen-Bornemisza és una mica un nom que fa confluir les aristocràcies de dos imperis, Alemanya i Àustria-Hongria. Els Thyssen eren una família de grans industrials alemanys, quan encara Alemanya era un imperi, estem parlant dels finals del segle XIX, i els Bornemisza era una família de l'aristocràcia austro-hongaresa radicada a Budapest. No tenien molts diners, era l'aristocràcia tradicional, eren gentilhomes de l'emperador francès Josep II, el marit de la llegendària Sissi. I aquestes famílies s'uneixen i el Thyssen-Bornemisza és el segon baró, és el que serà el marit d'ella. Que és una família que des de l'avi del baró ja va començar a sumar, a acumular una col·lecció d'obres d'art que era bastant espectacular en el moment en què el baró doncs, assumeix els negocis a la família i tot això. Llavors ell el que fa és, quan al morir el pare, com que els diversos germans, cada un li ha tocat una part del fons artístic, el que fa és, durant els primers anys, els anys 50, comprar-los a poc a poc a tota la resta de germans, diguem-ne, amb això va ser molt llest, no? És a dir, jo vull centralitzar tot el patrimoni d'art en les meves mans. I així es va construint durant dècades un patrimoni d'obra d'art, bàsicament pictòric, però també escultures, molt important. S'ha de dir una cosa, per no confondre la gent, que són dues branques que estan emparentades, però són diferents. Els Thyssen, a seques, continuen el negoci, diguem-ne, industrial d'acer siderúrgic, i els Thyssen-Bornemisza són menys potents des del punt de vista del negoci. Diversifiquen, fan moltes coses, però un dels bucs insígnies, no tot, és la col·lecció d'art.
Llavors hi ha una col·lecció d'art que la compra l'estat espanyol a principis dels anys 90,
sí,
per una xifra molt espectacular.
Va dir
no?
uns 350 milions de dòlars, és una... no és tot el 100% de les peces que té el baró, però vaja, són les més rellevants i són d'un valor incalculable. S'havia dit que era la segona col·lecció després del món, després de la de la reina d'Anglaterra. No sé si és ben bé així, però vaja, era molt important.
I ella també té una col·lecció seva?
Ella... en paral·lel va anar fent el seu fons, que ha acabat sent un fons sens dubte rellevant, que és el fons Carmen Thyssen pròpiament. També hi ha el fons que el baró va seguir comprant després de l'acord amb l'Estat, perquè el baró, l'acord amb l'Estat és el 92-93, i el baró mor el 2002, si no recordo malament. Però vaja, ella en paral·lel té aquest fons i ha estat durant 10 o 12 anys lluitant amb l'Estat per aconseguir unes bones condicions per aquest fons, i això ho ha aconseguit. L'any passat ja es va arribar a un principi d'acord i aquesta primavera el ministre Iceta ha signat. Però fixa't com ha canviat el tema. El fons de la Carmen és important, és incomparablement menor, diguem-ne, comparat amb el del baró, però esclar, el Ministeri de Cultura el va valorar amb 330 milions d'euros aproximadament i l'ha acabat assegurant per 1.400. O sigui, ella sap negociar. I amb aquesta lletra petita d'aquest acord, i això és boníssim, estableix que ella té dret a vendre 3 peces d'aquestes, mentre duri el contracte, que són 15 anys, 6 milions i mig d'euros l'any.
O sigui, perdona, és a dir, a veure, per situar-nos, l'any 92-93 li compren als Thyssen, diguem, per 350 milions de dòlars, el gran gruix de la col·lecció.
En efecte.
Llavors, la col·lecció més petita que ha anat fent ella, suposo que ha heretat del marit, etc, ara ha arribat a un acord l'any passat amb el ministre de Cultura, amb el ministre Iceta, per la qual durant 15 anys li paguen 6 milions i mig d'euros.
En efecte. És, i en condicions bastant molt, molt favorables a ell.
Però llavors, com s'entén, jo recordo un tall mític, que vull que escolteu ara, amb el Luis de l'Olmo, una conversa, Luis de l'Olmo, Carmen Cervera, Baronesa Thyssen, que passava això.
¿Y tú los dineros dónde los tienes? ¿En Caja Madrid o dónde los
tienes? Los dineros, yo no tengo dineros.
Ah, no tienes dinero.
Oye, me tuve que vender un cuadro.
¿Necesitas algo? ¿Necesitas un euro para comer esta tarde? Dije.
No, para comer no tanto, pero bueno.
Vas por ahí por el mundo sin dinero.
Yo renuncio a todo para que esta colección de marido viniese a España. No tengo dinero.
Oye, si
la gente se cree que soy millonaria,
hacemos
no lo soy.
Una colección entre los oyentes de Radio Nacional, no te preocupes. Oye.
Bueno, pues venga, vamos.
No nos gustaría. ¿Has pasado hambre alguna vez? ¿Has tenido necesidad?
No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no he pasado nunca hambre, pero que a mí no se me caen los anillos. Si tuviese que pasar hambre, pues no me importaría trabajar. Pues yo, bueno, lo que hago muy bien es podar jardines. Yo te vengo a tu jardín y te lo dejo nuevo.
A veure, això té alguna base, diguem, que ella digui que no té diners?
No, sí que és veritat que és una mica tradicional això de que gent endoblida, que potser no té poder financer. Sí que és cert que, clar, hi va haver una guerra, però a mort, en els últims anys de la vida del baró, entre els fills, perquè aquí hi ha una colla de fills, quatre fills, i la baronesa. I això, és clar, el baró tenia l'art i després tenia el que és el Thyssen-Bornemisza Group, que eren les seves inversions en concessions nobiliàries, en el sector cerveser, perquè havia estat un dels principals directius de Heineken, tenia terrenys immobiliaris, molta cosa als Estats Units, de cosa immobiliària, i clar, això inicialment s'havia dit que això seria dels fills. Llavors, com que hi havia una desconfiança mútua entre la baronesa i els fills, el que es va fer és unes llargues negociacions i les hostilitats van acabar amb l'anomenat Pacte o Pau de Basilea, que fa una mica de riure. Sí,
com una guerra austrohúngara.
Sembla un tractat de pau entre potències internacionals, però és que en realitat era un tractat de pau entre potències internacionals.
Veus, José, tu que volies ser dels que manen, al final són problemes, has de fer tractats de pau i coses molt estranyes.
Quin lliu, no?
Però llavors, diguem, és a dir, pot passar que tu tinguis molts quadres, però que no tinguis calés amb efectiu? O que el ritme de vida que portis...
És que ell havia dit alguna vegada, en alguna declaració, és que jo necessito 400.000 euros al mes. I ella té entorn d'ella tota una estructura, un seguit de personal molt, molt, molt considerable. Es parlava de més a prop d'un centenar de persones del seu equip. I aleshores, per això fixa't que en aquest acord amb l'estat espanyol hi ha la reserva de que pugui comprar, pugui vendre tres obres. I això per mi té aquesta significació, no? Que ella, si es veu molt apurada, perquè ella, des de la mort del baró, ha venut coses. Ha venut el gruix de Villa Favorita, que era la finca que tenien a Lugano, que això, si ho veu el baró, es mor. I un any després de morir el baró, ja negava que s'ho estés pensant, que era molt difícil que ho fes, però ho va fer. Ha venut alguna obra d'art. Per tant, a veure, ella necessita contínuament money.
Clar, ella té un museu a Sant Feliu de Guíxols.
Té un museu a cada ciutat on té una residència.
Ah.
És a dir, ella es mou a Marbella, hi ha un museu a Màlaga. Té una casa a la Moraleja, i té, bueno, ja té a Madrid el Palacio de Vallhermosa, no? Tot això. A Sant Feliu de Guíxols té una residència amb la qual està efectivament molt vinculada, Mas Mañanas, perquè és un terreny que ella diu que li va comprar el pare, el terreny. Després el Tarzán, que tenia coneixements d'arquitectura, li va construir la casa.
I ella es va fer el jardí.
Exacte, i suposo que el baró va posar els mobles.
A sobre els arbres li va fer la casa, el Tarzán.
I Andorra.
I Andorra. No?
I Andorra, on en algun moment de l'atenció amb el Ministeri de Cultura, ha amenaçat de dur algunes obres. De fet, se'n van dur una, que és la que és considerada la joia de la corona de la seva col·lecció, que és un quadre de Gauguin del 1890, que és una escena campestre amb unes noies de Tahití. Ho dic que em fa gràcia explicar això, perquè el títol del quadre és Matamua, com li va posar Gauguin, que en llengua maori vol dir hi havia una vegada. És com la seva vida.
Mm-hmm. Que és el nom del seu vaixell, Matamua.
El seu vaixell es diu així. I la residència de Màlaga també.
L'has vist mai, José, tu? Has coincidit en aquests mons de Déu aquesta vida que portes tu amb la baronessa?
Sí.
Sí.
I he coincidit precisament amb el Matamua, que és el vaixell amb el que normalment va a Eivissa, a vegades per les Balears, era un vaixell que a mi m'agradava molt, el veia, és molt bonic, és un vaixell molt bonic, i una vegada jo estava en una mítica festa eivissenca, que és el Flower Power, que fan en una discoteca eivissenca, i em vaig posar a parlar amb una parella, era de nit, i a vegades a mi amb aquells anys la noche me confunde, que deia aquell, i al cap d'una hora i mitja va venir la meva senyora, el meu formatge del sàndwich, i va dir, què fas parlant dues hores amb el Borja Thyssen i la seva dona, si no els coneixes de res? I jo, sí, també hi ha la mare, perquè estava sentada, la baronesa ja, molt educada, m'ho vaig passar molt bé, el que recordo, eh? Després m'he anat trobant amb aquesta parella, amb el Borja Thyssen, la seva senyora, que sempre m'han saludat molt amablement, i a vegades amb la meva mare, que ens hem trobat per allà, Eivissa o Balears amb ells, i sempre que em saluden, la meva mare s'infla com un gall d'indi, perquè clar, per ella tot el món Thyssen té la seva importància, lògicament. Després va les... I jo, mama, que no els coneixo de res, tampoc cal que... Però eren molt simpàtics. I ella, la veritat és que alguna vegada que ens havíem vist pels mercadillos d'Eivissa i tal, era molt supersimpàtica. Boníssim. Aquest don de gentes, que deies tu.
Boníssim. Clar. Els que manen, eh? Avui la baronessa Thyssen, nascuda Carmen Cervera, Barcelona, i la història que ens ha explicat el Pep Martí. Pep, la setmana que ve més, eh? Ja em pots anar preparant un, que no hagi sortit a l'interviu, suposo, la setmana que ve.
Home, serà difícil.
Això serà difícil, eh? Que torni a coincidir això. Tres quarts en punt de vuit, ens posem al dia i de seguida recordem la figura de la Bordeta, eh? Avui parlarem de la Bordeta amb la seva filla petita. Ara tornem.
RAC 1. Tens monedes, segells o llibres antics? Del 19 al 23 de setembre a Soler i Llach, a Barcelona, farem jornades de valoracions on els nostres experts examinaran de manera gratuïta monedes, bitllets, segells i llibres antics en previsió de les nostres futures subhastes. Demana la teva cita trucant al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@solerillach.com.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Què prefereixes? Una casa buida o una casa amb vida? Els anfitrions a la plataforma d'Airbnb repartits per tot el territori fan possible que espais que estarien buits s'omplin de vida. Així els viatgers poden gaudir d'indrets únics a la vegada que col·laboren amb l'economia local. Si és bo per la gent de Catalunya, és bo per Catalunya. Airbnb.
Després de l'èxit del Festival Grec i el Palau de la Música Catalana, torna a Barcelona Love, Love, Love. Un musical que et farà cantar, riure i emocionar. Presentat per José Corbacho i un servidor, Ramon Gené.
Ei, Ramon, que anem al Teatre Tívoli.
Sí, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Love Rock Band...
Només dissabte 17 i diumenge 18 de setembre.
Love, Love, Love. Un espectacle que t'enamorarà.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo.
Ei, com et va anar aquella entrevista de feina?
L'entrevista? Tota en anglès. Brutal. Gràcies a Wall Street English.
Oh, genial. I ara què?
Bé, que la pròxima vegada que ens veiem serà a New York.
Arriba més lluny amb Wall Street English. Resultats garantits per escrit. Som a Barcelona, Terrassa i també online.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Tens monedes, segells o llibres antics? Del 19 al 23 de setembre a Soler i Llach, a Barcelona, farem jornades de valoracions on els nostres experts examinaran de manera gratuïta monedes, bitllets, segells i llibres antics en previsió de les nostres futures subhastes. Demana la teva cita trucant al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@solerillach.com.
Aquest cap de setmana, Premià de Dalt Ulisses Fest et porta sopa de cabra, Doctor Prats, Ginestar, Xiula, l'Alba, Núria Cortacans, DJ Amable i Miqui Puig DJ.
T'esperem el 16, 17 i 18 al Parc de Can Verbum de Premià de Dalt amb concerts, mostres gastronòmiques, markets, curses, Ulisses, Ataki Kids i activitats sostenibles.
Entrades i abonaments a premiadedalt.tiquetara.com. Ajuntament de Premià de Dalt.
Vols estudiar un grau de salut i compaginar-lo amb la feina? A la UBIC podràs ampliar la teva formació professional en l'àmbit de la nutrició humana i dietètica d'una forma flexible i amb assistència presencial només un divendres al mes. Informa-te'n a ubic.cat/info/nutricionsemi. Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. Islàndia amb Albert Ong.
3:15:04. Adrià García, bona tarda.
Bona tarda.
Milers de persones fan cua davant de l'abadia de Westminster, que acull des d'aquesta tarda la capella ardent de la reina Elisabet II.
Sí, està previst que hi passin 750.000 persones fins dilluns al matí, el dia en què se celebrarà el funeral d'estat de la capital britànica. El fèretre de la monarca ha fet el trajecte aquesta tarda des del Palau de Buckingham, damunt d'un carro d'artilleria custodiat per la Guàrdia Reial i seguit a peu per la família reial, també.
L'altre dia qui feia cua a Edimburg era l'Adrià Santa Susana. Avui qui fa cua per entrar a l'abadia de Westminster és el corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
Ara mateix, milers de britànics fan cua per entrar a la capella ardent de la reina Westminster. De moment hi ha més de 4 quilòmetres de cua que no paren de créixer. El govern diu que aquests dies l'espera per entrar a la vella pot arribar fins a les 30 hores. Però si s'omplen de paciència, els britànics podran veure de primera mà el taüt de la monarca, cobert amb la bandera reial i amb una corona al damunt. El fèretre ha arribat a Westminster aquesta tarda en una processó des del Palau de Buckingham. Durant el seguici, els fills de la monarca, amb el rei inclòs, han caminat al darrere de les despulles d'Elisabet II.
Gràcies, Sergi. D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut assegura que el final de la pandèmia és a prop.
Sí, això després que la setmana passada registrés el nombre de morts més baix des del març del 2020, quan va començar la primera onada. Així ho ha dit aquest migdia el seu director, Tedros Adhanom, que demana a tots els països, però no baixar la guàrdia i fer un últim esforç.
Un corredor de maratons no s'atura quan veu la línia d'arribada. Corre encara més ràpid, amb tota l'energia que encara té. Així estem nosaltres. Podem veure el final. Estem en una posició guanyadora. Però ara és el pitjor moment per aturar-nos. Ara és el moment de córrer més ràpid i assegurar-nos de creuar la meta. Si no, correm el risc de més variants, més morts i més incertesa.
De fet, l'OMS dona per fet que els propers mesos hi haurà més onades de contagis.
I aquesta hora en marxa ja a Vic, el mercat de música viva.
La bigatana Núria Graham estrena el seu nou disc Ciclament al Teatre L'Atlàntida des d'avui fins diumenge. Més d'una cinquantena d'artistes ompliran els carrers i places de la capital osonenca en aquesta 34a edició, que s'hi faran un total de 57 concerts de 55 grups o artistes diferents. Molts seran debuts, d'altres estrenes, com és el cas de Núria Graham, que sentim de fons, i al llarg d'aquests 4 dies de mercat també passaran per Vic artistes com Stay Homes, 31 Fam, Vino o Salvanua. A més, en aquesta edició França és el país convidat amb 4 bandes i una vintena de programadors.
Gràcies, Adrià.
A vosaltres.
I als esports, Josep Pérez, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
Avui, quan acabi Islàndia, 8:45, s'hi posa el Jaume Molló per fer un altre gran carrusel de Champions a RAC1.
Vinga, pendents de la Champions, tenim dos partits en joc a aquesta hora. El grup E, el Milan 2, Dinamo de Zagreb 0. El grup F, Shakhtar Donetsk 1, Celtic de Glasgow 1. Partit del grup del Real Madrid, tots dos partits al minut 5 de la segona part. Com deies, a partir de 8:45, aquest carrusel de Champions a RAC1. Al Bernabéu hi tindrem el Damià López, seguint el Madrid-Leipzig, amb l'anàlisi també del Dani Solsona. La Guti i l'Albert Blai estaran pendents del City Dortmund. El Ballera i el Camí ens explicaran el que passi en el Maccabi Haifa PSG, mentre que el Dani Aguilar quedarà avui a Stravic seguint la resta de partits.
A veure què són.
Copenhagen-Sevilla, Rangers-Nàpols, Chelsea-Salzburg i Juventus-Benfica. Per tant, aquí amb les multipantalles veurem com s'ho fa el Dani.
Encara amb la ressaca de la derrota del Barça ahir a l'Allianz Arena contra el Bayern de Múnich, aquest 2-0, i un dels protagonistes del partit d'ahir, Gavi, que avui s'ha confirmat ja la renovació.
Fins al 2026 feia mesos que la negociació estava tancada, però per qüestions de fair play no s'ha pogut anunciar. Fins ara, com deies, Gavi, seguirà de blaugrana 4 temporades més i entra en el club dels 1.000 milions de clàusula com Pedri, Ansu o Araujo. Per demà està previst l'acte de signatura a l'Spotify Camp Nou a partir de les 6 de la tarda, un acte obert al públic que podrà accedir a l'estadi des d'una hora abans. Gavi signarà el seu contracte sobre la gespa i després hi haurà parlaments del jugador i també del president Joan Laporta.
Dos partits ha jugat el Barça a la Champions, un l'ha guanyat, l'altre l'ha perdut. Els dos següents que venen són tots dos els decisius, podríem
sí,
dir.
Sí, s'ho juga tot el Barça, perquè si guanya aquests dos partits ja estarà classificat. Ahir ho deia l'Aleix, s'ha d'afrontar pràcticament com una eliminatòria. Primer a Milà, després aquí a Barcelona. Si guanyes ja tens la feina feta.
I és tot contra l'Inter.
Exacte, a Milà primer... són els dos propers partits. I després aquí al Camp Nou també contra el conjunt italià. Per tant, a guanyar sí o sí per no haver de patir remout fins a última hora.
Ja ho sabeu, a partir de 8:45 amb el Molló escoltarem la Champions. Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I el temps, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Què dius?
Doncs mira, tot tranquil·let ara mateix. De fet, he tingut un dia bastant tranquil. Alguns plogims encara al matí. Després d'aquelles tempestes, no sé si tu t'han despertat els llamps i els trons. Avui els trons més que els llamps.
Sí.
Hem tingut una nit matinada en què han caigut a Catalunya 3.164 llamps, concretament, des de les 12 de nit fins a les 6 de la matinada, quan ja tot plegat anava marxant. Més de 3.000 descàrregues elèctriques, vull dir, de núvol a terra. Després també hi ha les descàrregues elèctriques que van per dalt entre núvols, per tant, a més escampats per bona part de Catalunya. Per tant, més d'una segur que s'ha despertat, potser tancar alguna finestra, és el meu cas, alguna porta, i això sí, de molt soroll, però allò que diuen, molt soroll per poca cosa, perquè he tret algun sector del Pirineu, Prepirineu o de les comarques de Tarragona, ha plogut poc. Després un matí tranquil amb alguns plogims, una tarda plàcida, i de cara a la propera nit d'entrada no ens despertaran les tempestes, però les tempestes sí que en reapareixen demà durant la segona meitat del dia, a partir de primeres hores de la tarda, al llarg de la tarda i al vespre, doncs xàfecs, tempestes, bàsicament al Pirineu i Prepirineu, però en altres àrees interiors del nord de les comarques de Girona, sectors del Pla de l'Estany, interior de l'Empordà, nord del Gironès, fins i tot, sectors del nord de les comarques de Girona també poden descarregar algunes tempestes. Justament dèiem, demà comença el Mercat de Música Viva de Vic, potser
avui
comença, efectivament, avui pluja no, però demà a la tarda sí que potser Vic no, sembla que estem de quedar una mica més cap al nord de la comarca, és un clàssic també cap al mercat d'acabi plovent algun dia.
Demà continuarem precisant això, perquè clar, hi ha moltes coses
sí,
l'aire lliure encara,
el setembre encara
sempre
que...
és un mes de mirar molt cap al cel, i la Setmana Llibre en Català, per exemple encara que ha tingut uns primers dies boníssims,
magnífics.
I veurem també si acaba bé per temps. Bé, el Reykjavik.
Reykjavik, mira, anticicló allà dalt, i això què fa? Doncs que de dia hagin arribat amb un bon sol a 10 graus, però les nits quan hi ha anticicló i nit serena, què passa? Que són més fredes, 3,5 graus de temperatura mínima ja a la capital d'Islàndia, però això sí, una tarda de sol, que encara en fa ara per allà dalt, i amb 10 graus de màxima, que crec que està prou bé.
A veure, quin dia arriben, que ja baixen dels dos dígits.
A veure,
ja
no arriben al zero.
Gràcies, Abel. 4 minuts i les 8, de seguida, José Antonio Labordeta, l'homenatge que li fan amb aquesta pel·lícula documental que s'estrena als cinemes la setmana que ve amb la seva filla petita, que la tindrem aquí, directora de la pel·lícula, Paula Labordeta.
Islàndia, amb Albert Ong.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contacta-la amb aquesta superoferta de 9,90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarprosegur.alarmes.com o truca al 900 200 730.
És el moment d'exhibir el somriure que sempre has volgut. A Instituts Odontològics gaudeix d'un 30% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible o convencional. Demana cita a la teva clínica IO a IOA.es o al 900 131 002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Torna la setmana, el Festival del Llibre en Català. Del 9 al 18 de setembre, al Moll de la Fusta de Barcelona. Un gran espai amb editorials, llibreries, presentacions de llibres, signatures d'autors, recitals, activitats familiars, itineraris literaris... Tots els llibres i revistes en català són a la setmana. T'hi esperem? Consulta tota la programació a lasetmana.cat.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yo Pro, Fritz Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Vols viure un 2023 ple d'aventures? Escolta bé, perquè planificar és estalviar. Aprofita les promocions de Singapore Airlines i vola entre el 26 de gener i el 30 de juny de 2023 a Bangkok, Bali, Singapur, Hanoi i altres destins. Des de 615 euros amb taxes incloses. Reserva abans del 22 de setembre a singapoair.com. El temps vola quan es gaudeix del millor servei a bord.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrancada! Contundent!
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1, Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Islàndia, amb Albert Ong.
En Aragó hay tres cosas que no cambian de chaqueta. Coño el Francisco de Goya y la botella bordeta.
Avui a Islàndia, com canta Sabina, un home que no va canviar de jaqueta, José Antonio la bordeta. Recuerda.